Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La defensa de Jordi Sánchez ha presentat aquest dimarts dos escrits davant del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional on demana que sigui alliberat o bé que se li permeti sortir de la presó per assistir al ple d'investidura. En els escrits, el seu advocat Jordi Pina situa el ple d'investidura en el dia 12 de març, tot i que el president del Parlament, Roger Torrent, no ha fet pública encara aquesta data. Torrent va signar dilluns l'acord que proposa Sánchez com a candidat. En els escrits, el lletrat reitera que s'han de garantir els drets polítics del candidat i els seus votants i també argumenta que no deixa deixar-lo assistir al ple suposaria alterar el normal funcionament de les institucions catalanes. A més, cita el precedent del cas Joldi, quan a la dècada dels 80 l'Audiència de Pamplona va donar permís a un pres preventiu d'ETA, Juan Carlos Joldi, perquè assistís al ple d'investidura ja que havia estat designat candidat per Herri Batasuna. Considera que va ser una decisió valenta i que el tribunal va emparar els drets fonamentals d'un ciutadà, tot i la gravetat de les imputacions que pesaven sobre ell. Ara parlem de sostenibilitat. L'Ajuntament de Tremp, al Pallars Jussà, ha instal·lat recentment un punt de càrrega per a vehicles elèctrics. Està situat a la plaça Capdevila i tindrà capacitat per a carregar dos vehicles a la vegada. És una de les reivindicacions dels usuaris d'aquest tipus de vehicles i d'aquí a poques setmanes serà una realitat. Companys de Ràdio Tremp, bon dia.
Bon dia. El primer punt de càrrega per a vehicles elèctrics de Tremp encara no està en funcionament, a falta que la companyia elèctrica hi connecti la llum. Segons ha explicat el regidor d'obres de l'Ajuntament de Tremp, Antoni Flores, inicialment el sistema serà gratuït i funcionarà amb unes targetes que s'hauran de recollir prèviament a l'Ajuntament. Flores també ha explicat que aquestes instal·lacions estan pensades per la gent de pas, ja que els veïns que tenen vehicles elèctrics normalment ja disposen d'un punt de càrrega al seu domicili. El regidor creu que aquest fet pot portar més visitants a la ciutat.
La gent que té vehicle elèctric, pues, quan han d'anar a un lloc, es munten una ruta preveient, pues, saben la seva autonomia del seu cotxe. Per tant, és el que pot fer que vingui a parar gent que d'una altra manera no vindrien aquí.
Per fer realitat aquesta instal·lació, el consistori ha destinat uns 13.500 euros en el punt de recàrrega, dels quals 5.000 han estat aportats per l'Institut Català d'Energia. Amb el que ja es va instal·lar a Rialp fa 4 anys, el de la capital del Pallars Jussà és el segon equipament d'aquestes característiques que s'instal·la al Pallars.
I ara en clau social anem al Vallès Oriental. La cinquena edició dels pressupostos participatius de joventut ha omplert la sala de plens de l'Ajuntament de Caldes de Montbui de gom a gom. El Nervi Jove 2018 ha aconseguit 19 propostes i una setantena de joves assistents a l'assemblea per fer la selecció final de les activitats guanyadores. Companys d'Ona Codinenca, Marta Potjueta.
Enguany el consistori ha ampliat la dotació pressupostària i ha establert dues categories, una de 12 a 17 anys i una altra de joves majors d'edat. David Través és el regidor de joventut.
És un dels dies grans de la regidoria, primer per tradició, perquè, com deia, ja són 5 anys, i després perquè anem introduint novetats, que estem a la sala de plens. No ho hem fet només doncs, per donar-hi poder una miqueta més d'importància, sinó perquè el que hem fet és retransmetre un streaming. El que busquem és doncs, novetats o digitalitzar una miqueta cada any. També hem introduït el vot per Instagram, més de 1.600 vots, i entre totes les propostes, més de 8.000 visualitzacions.
Amb el pressupost i després del vot presencial i virtual, el cinquè Nervi Jove farà sortides a Port Aventura, a un camp d'airsoft, a un laser tag i a un escape room, tallers de teatre, fotografia i manga i un partit de futbol bombolla, entre d'altres.
I ara us expliquem abans d'acabar que al voltant de 200 persones estan concentrades des de les 9 del matí davant del jutjat d'Igualada per donar suport als 51 investigats que estan citats a declarar aquest dimarts i dimecres per un presumpte delicte de desordre públic per haver participat als talls a l'autovia A2 a l'alçada d'Òdena, a l'Anoia, durant la vaga del dia 8 de novembre. L'advocada de 4 dels investigats, Carolina Telechea, ha dit que s'ha elaborat una estratègia conjunta i que la intenció és que tots els investigats s'acullin al seu dret a no declarar.
Que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'OBEC? Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBED. Entra a ubed-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Dissabte 10 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cople Sant Jordi, Vila de Sau, sardanes i sardanes obligades. Enguany es commemora el centenari del naixement del músic i compositor Ricard Viladasau i Cané. Aquest serà un concert especial presentació d'un doble CD homenatge al mestre, enregistrat per la Cople Sant Jordi. Dissabte 10 de març a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts a una nova edició del magazín de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui, dimarts, dia 6 ja d'aquest mes. Acabem de començar, com aquell que diu, el que acabem d'estrenar d'aquest mes de març. Segon dia d'aquesta setmana, un dia amb el sol de protagonista. Ahir també començàvem el programa en sol i el vam acabar en sombra. Si és que es pot dir així, es van començar en sol i acabem en sombra. Veurem avui què ens explica en Sergi Corral a l'apartat del temps que es preveu per al dia d'avui. Si també hi haurà aquests canvis, que en principi sol, una mica de pluja, un xic de tot, es pot dir així de tot. Tot i que la temperatura han canviat, ja també ho deia ahir, no tenim aquestes temperatures fresquetes del matí i ara és un xic més agradable, però... Tot això encara no els atens totes, perquè penses que sempre pot haver-hi aquest canvi, perquè encara fins al 21-22 d'aquest mes de març encara continuarem a l'hivern, tot i que a vegades la primavera, els primers dies encara és un xic de temperatura d'hivern, suposo que després ja s'irà posant a tu. Encara que portem uns anys amb les estacions un xic trastocades, potser s'hauria de fer alguna revisió, perquè a vegades és allò que s'allarga l'estiu o s'allarga l'hivern. En fi, ja no els hi faig d'explicar perquè ja ho saben i ja ho pateixen igual que tots. Molt bé, són les 11:08 i continuem parlant de temps, perquè és el que hem fet només començar. I com sempre, quan comencem a parlar del temps, perquè és el protagonista cada dia, cada matí, com comencem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, ho fem amb les temperatures actualment 11 graus en 9, podríem dir que ja estem al 12 graus, amb una humitat del 70% i una sensació tèrmica igual que la temperatura, 11 graus en 9. I què ens explica en Sergi? Anem al seu blog, el temps de l'escala blogspot.com, i ens diu que avui hem començat amb un cel serè de matinada i també a primera hora del matí. Ara mig matí veurem algun nuvolet poc important, però a partir de mitja tarda les nuvolades es faran més presents i al vespre i nit ja taparan el cel. Al vespre i a darrera hora de la nit esperem algun ruixat. Atenció amb això. Vent, alguna estona de tramuntana de matinada, que és el que hem començat avui el dia, perquè Ica ha anat calmant de bon matí. Ara al migdia girarà a agregar el flux de força 2-3 i coincidint amb els ruixats del vespre entrarà tramuntanet. Estat de la mar arrissada tot el dia amb marejol al vespre. Això per avui dimarts. Ja demà dimecres, un cel variable de matinada i primera hora del matí, fins i tot amb algun ruixat. Al matí anirà quedant el cel serè i tindrem un panorama assolellat fins la tarda. Al vespre apareixeran de nou nuvolades, ambient una mica més fresc. El vent variable de matinada amb alguna mica de tramuntaneta a primera hora. Al matí quedarà en calma i a migdia dominarà una mica el llevant o xaloc fluix. A mitja tarda i vespre el vent tornarà a quedar en calma i la mar arrissada durant tot el dia. Temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 12 graus en sec. Bé, matins en sol, podríem dir matins en sol, tardes en sombra. I també la pluja, la pluja que hi posa el nas tant avui com demà. Bé, això és el temps, el que ens explica en Sergi Corral des del seu blog. I del temps passem a l'altra secció que tenim tot just començar, com és aquest resum de premsa per la gent que encara no hagi anat a buscar el diari, que hi hagi d'anar, a l'equip de notícies en xarxa, edició matí, l'Helena Pujueta, la Thaís Trujillos i l'Oriol Pujador, els expliquen el que poden trobar.
Segon pas pel quiosc, expliquem el contingut de les principals capçaleres, aquelles que són a la venda aquest matí. Hem repassat ja el contingut de la premsa local i comarcal, per tant, ens hem de fixar en les portades de la premsa generalista. Repàs de publicacions que fem també amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui molta política per començar, política de casa, el preacord entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, però també política exterior, amb les dificultats que hi ha a Itàlia per formar govern després de les eleccions d'aquest diumenge, són els dos temes més destacats. Anem per parts, comencem amb portada del diari Ara. Obren amb una entrevista, la que ha fet en Toni Bassas, a l'exconseller Santivila.
Sí, el titular és un retret de Junqueras, hagués fet costat a Puigdemont per fer eleccions, ara tindríem autogovern i no hi hauria presos ni exiliats. En pàgines interiors, l'exconseller també explica que va dimitir perquè havia culminat la feina que els havia de portar a les eleccions.
A la portada de l'Ara, però com dèiem, també es recull aquesta preacord que han arribat Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per mirar de respondre al veto de la CUP.
I subtitula que Roger Torrent proposa Jordi Sánchez i manté la incògnita de la data del ple d'investidura.
Justament aquest és també l'argument d'obertura del punt avui. Torrent proposa Jordi Sánchez.
El president de la cambra ha triat el candidat pactat per Junts per Catalunya i Esquerra perquè és el que té més suports. Tots dos partits blinden el seu acord i es conjuren per sumar la CUP a la seva proposta d'aquí a pocs dies.
Fotografia de portada al punt avui per l'exprimer ministre italià. La dreta escombra Renzi, titula.
I de nou a casa, el punt avui destaca que les companyies asseguradores contractades pel govern català no volen pagar els danys a les escoles per l'1 d'octubre i calculats en 314.000 euros.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia. Aquí obren en política, però dèiem política internacional.
El terratrèmol polític d'Itàlia fa caure Matteo Renzi, titula l'exprimer ministre, fa un pas enrere, però avisa que el PD no donarà suport als Grillini del moviment 5 estrelles.
La fotografia de portada, però, és per la política de casa. Fotografia de Xavier Domènech i per Roger Torrent.
I a peu de foto hi llegim acostament en relació a la mà estesa d'Esquerra Republicana als comuns. Més en genèric, La Vanguardia apunta que els independentistes fan temps per intentar evitar unes altres eleccions.
I tanquem recorregut el repàs a la premsa generalista amb el periòdico titula que el sobiranisme assumeix el risc d'unes altres eleccions.
Junts per Catalunya i Esquerra neguen més sessions a la CUP que veta un programa autonomista. L'article d'ahir de Joan Tardà encara cueja. El Sertadi rebutja el pont amb el PSC que proposava el diputat republicà.
Fotografia de portada però per Guillermo del Toro, rei de Hollywood és el titular.
I a tocar del 8 de març, el periòdico titula que tot just una de cada 10 treballadores té un càrrec de direcció.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en xarxa, edició matí, dedicat a tots aquells que encara, a hores d'ara, no hagin passat per la llibreria, pel quiosc, per la botiga, la gasolinera, o pel súper, els llocs on te venen avui dia diaris. Bé, i després del Sants i després del resum de premsa, ara sí, els Sants, aniversaris i refranys. I notícies, que no ens els descuidessin les notícies. I comencem per el santoral. Avui dia 6, a Sant Oleguer, Santa Coleta i Sant Virgili. I l'escrit diu: l'aigua en gas és digestiva, però acostuma a portar força sodi, la qual cosa pot provocar retenció de líquids i inflamació de cames i peus. Una dada a tenir en compte. Molt bé, passem després de felicitar a tots els que avui sigui el seu sant, a felicitar a tots els que avui és el seu aniversari. I també és l'aniversari de Shaquille O'Neal, una de les icones de la NBA, ja retirat, i també ha fet d'actor i va fent cosetes. Shaquille O'Neal, que fa 46 anys avui, el que va ser president del Barça i actualment empresonat, en Sandro Rossell, que en fa 54, i la triu Clara Lago, la dels 8 apellidos bascos i també els catalans, que fa 28 anys. I passem ja a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? La notícia era la següent. Una quinzena de joves participa al primer taller de cuina per adolescents programat des de l'Esbotzada. Es va fer el dissabte al Maram i s'hi van elaborar 4 plats, 2 de freds i 2 de calents. I ara en fa 5, doncs que el litoral escalenc ha patit a les últimes hores la llevantada més forta des del temporal del 26 de desembre de 2008. Suposo que, com això, fem un repàs de fa 5 anys, com hagin fet ja 5 anys, és a dir, d'aquí uns quants, doncs podem dir el mateix, però canviant les dates. Podem dir, doncs, que el litoral escalem ha patit un temporal més fort des del que es va fer ara el 2018. Bé, i en quant al refrany, frase o dita del dia, ens parla també de pluja. Pluja menuda, la terra ajuda, i bon ruixat, la terra bat. I torno. Pluja menuda, la terra ajuda, i bon ruixat, la terra bat. Bé, i ara sí que és aquell moment que tot això ho païm amb música. La música que ens porta Ana Torroja amb aquest tema titulat Sonrisa.
Espejo y me...
Anna Torroja, amb sonrises. Són les 11 i 21 minuts. I aquesta és la sintonia de l'entrevista. Avui començarem per l'entrevista, aquesta secció que ens porta a l'Abel Font, amb una entrevista a Ramon Ministral, president de l'Associació de la Llar de Jubilats. En dues actives aquesta setmana. La més propera és el dinar de la dona treballadora, que se celebrarà aquest dijous, coincidint amb aquesta data important, i en dissabte l'assemblea de socis. Tot això ens ho explica en Ramon Ministral en conversa amb Abel Font.
Doncs sí, a l'apartat d'entrevista avui parlem de la gent gran, parlem de la llar del jubilat Jardí del Padró, que aquest dissabte té convocada una assemblea important, tan important com que s'ha de renovar la junta directiva. Ja en vam parlar fa una colla de mesos, on la junta actual, presidida per en Ramon Ministral, doncs feia l'opció de, si no hi ha alternatives, si no hi ha altres equips, doncs fem l'opció de continuar per un mandat més. Però normativa d'estatuts de l'entitat deia, home, hi hauria d'haver hagut un termini oficial, un termini formal de presentació de candidatures que no es havia respectat. Què us sembla si, per fer-ho al peu de la lletra del que diu la llei, convoquéssim una altra assemblea al cap d'uns mesos? Aquesta, doncs, aquesta assemblea del cap d'uns mesos és la que hi ha convocada per dissabte. Ramon Ministral, bon dia, com anem?
Hola, bon dia. Sí, com molt bé dius tu, va anar així. El mes de desembre, que varen fer l'extraordinària, va passar això, que no ho havien fet bé i que es tenia que donar, en fi, tot allò que va passar, i van dir, bueno, per intentar arreglar una mica, doncs mira com fem l'assemblea ordinària, que serà d'aquí 2 o 3 mesos, exactament, serà dissabte que ve, dic que llavors, mira, si surt algú i... Doncs llavors, mira, arreglarem, diguéssim, el pedaç del que varen fer malament. I pel que sembla, doncs no s'ha presentat ningú. Sí, encara té temps fins dissabte. Uh-huh. Vull dir, i si no es presenta ningú, doncs mira, continuarem com el que vàrem dir.
Continuarem amb quin equip? Quina junta formaríeu? Hi ha algun canvi respecte a l'actual?
No, som els 4 mateixos. El dic cosa que en Joan va dir que ell assegurava només un any. En Martí també es va apuntar al carro. També va dir que un que l'altre va dir allò, ell també ho va dir-ho. Vull dir, i en Francesc i jo, doncs no, vàrem dir que continuaríem els 4 anys.
Uh-huh. L'assemblea d'aquest dissabte és assemblea ordinària.
És ordinària, sí.
Per tant, hi ha tots els punts habituals de cada any, passar comptes, projecte d'activitats, etc.
Exactament. Un recull de tot el que s'ha fet, el que es pensa fer, i, bueno, i el que es fa, diguéssim, les ordinàries. Vull dir, uh-huh, repassar una mica de la feina feta i la que es pensa fer.
Què ens explicaries del que s'ha fet? O quin balanç feu d'aquest últim any?
Home, del que s'ha fet, jo crec que s'han fet bastantes coses, eh? O sigui, el que domina més és les excursions. Les excursions és el que es fa més, el que agrada més a la gent. Allò on hem fet dinars solidaris, hem fet berenars dels socis, hem fet les castanyades, hem fet... varen fer també aquells que varen venir els pescadors que tornen a venir demà passat fer una rossada. Vull dir, han vingut les nits temàtiques, han vingut com fèiem sempre, 4 que venen a la barca mitjana, en fi, tots els que van, tot el que va fer. No, jo crec que no parem, de fet, cada mes una cosa o altra ja, eh? Vull dir, no estem parats, no.
Això com a balanç de cosa feta i per endavant, per aquest any 2018, si us renoven la confiança, si no hi ha un altre equip que us discutís al govern, si continueu aportant a la llar del jubilat endavant, hi hauria algun canvi? Quin tipus de projecte hi ha per a 2018?
No, en principi, com que això veiem que funciona, o sigui, gaire més no podem posar-hi més coses, perquè, escolta'm, sortim d'una i ens fiquem a l'altra, eh? I sembla que no. Jo i en Francesc, l'horari és de 4 a 6 de la tarda, i jo i en Francesc, bueno, en Francesc i jo, pensa que cada matí, tu ben bé ho saps, cada matí som aquí. Jo moltes vegades baixo que l'hora de dinar, a les 3 ja tot no ets aquí, i marxem a les 6, i vull dir que gaire més ja no es pot fer. Vull dir, jo crec que, i creu-me que no estem pas parats. Vull dir, perquè de feina n'hi ha, bueno, com les pot suposar la gent, que hi ha. La gran sort tenim que quan hi ha una cosa extraordinària, com per exemple, potser demà passat, no, millor dit, demà, quan s'ha de muntar taules i s'ha de fer coses que gent necessitem, només s'ha de fer de dir-ho, i la gent ve. Vull dir, amb això sí que no tenim pas cap problema, cap problema. Però la feina del dia a dia, del dia a dia, Déu-n'hi-do la que hi ha, eh?
Ja ho crec. Feina com anar muntant excursions, festes, celebracions i efemèrides com la del dia 8 de març, el Dia de la Dona.
Exacte.
Que ja fa... Quants anys fa que feu aquest
dinar? O sigui,
dinar?
Aquest serà farà el segon any que la fem aquí al casal.
És a dir, l'any passat va ser el primer que vau fer,
casal. Fèiem, quedàvem a Olot, a la 10 d'Olot, que ens allà s'ajuntaven pues, molta gent, havien sigut fins a 8 i 900. Però, esclar, anar allà, antes de dinar, anàvem a fer una volta per Olot, després havent dinat cap a casa, vull dir, era un dia una mica, no sé, no era així, allà hi havia molta gent, t'ajuntaves, el menjar a vegades no era el que pagaves ni el que pensaves que seria, i bueno, vàrem decidir fer-ho aquí, llavors cada any hem fet l'any passat van venir els Calidae, aquest any també venen els Calidae. Vull dir, és una mica de sobretaula, també tenim alguna sorpresa, també.
Quin és el programa d'aquest any? A veure, programa horari, com va el migdia, com va la celebració?
Sí, m'agrada que m'ho preguntis, perquè aquí...
M'agrada que m'ho facin, aquesta pregunta.
M'agrada que m'ho facis, perquè en el paper van posar a les dues de la tarda el dinar. Però bé, sí. Aquesta gent del Calidae són una gent que aquesta gent, quan ells toquen, volen que la gent els escolti. És que s'ha donat el cas que si ells toquen i senten una mica de fressa, paren, i quan tothom està callat, tornen a començar. Vull dir, aquesta gent els agrada que la gent els escolti. I ho trobo molt bé, perquè si és un mercat i la gent, ells van tocant, doncs ja tu, apaga i vamonos, que diuen, no? No, llavors el dinar és a les dues, però ells començaran a dos quarts de dues a tocar. Faran un seguit, i llavors engordaran dos o tres peces per ben dinat, allò, un parell de peces per allò fi de festa, que es diu, eh? I llavors la gent, per anar bé, haurien de venir abans de dos quarts, agafar puesto, perquè hi haurà, perquè com que són taules llargues, i la gent s'ha de portar el plat, la forquilla, el gabinet, el tovalló, doncs clar, la gent que posi la penyora en el seu d'això, i després, si no vol escoltar, que no escolti. Però tampoc seria maco que toquessin per ningú.
Per tant, a la gent que s'hagi apuntat i que vingui a fer aquesta celebració, tant se val que vinguin a la una i no gaire més.
Exactament.
I un cop tots asseguts a taula, hi haurà el concert vermut, com qui diu.
Exactament.
Llavors, clar, el dinar.
El fallo va ser que en el cartell van posar-hi a les dues. Jo sé que n'hi haurà gent que vindrà a les dues i ho trobarà tot ple. Però almenys, tampoc no sé si la gent que va venir l'any passat ja va veure com anava. Ja va veure com anava, i no sé si ve algun de les dos, doncs després n'hi haurà, perquè si som... Mira, ara som 170. 170, hi haurà 170 cadires.
No, ni que van pas gaire més
a dalt. Arribem a 184 a l'aforament. Ah. Vull dir, 170, ara ja crec que ja ho som. I sempre en sortirà algun més, però bueno, no hi ha cap problema. Fins a 184 no hi ha cap d'això, cap problema. I ja dic, i llavors... farem ells vindran els pescadors de roses, que són els mateixos que van venir l'any passat, faran la fideuà, primer faran els musclos a la marinera, faran els calamars a l'andalusa, després faran la fideuà, que en Batista va dir que ens vindria a fer l'alioli, aquell que fa ell amb el seu sau la vida.
Sí, senyor.
I bueno, hi haurà pa, vi, postres, una copa de cava, jo faré brunyols.
Sí,
jo demà ja aniré a pastar els brunyols i demà a la tarda els faré. Hi haurà brunyols de postre amb el cava. Jo crec que ja pot ser un dia maco, eh? Un dia maco. I després hi haurà alguna petita sorpresa, algun sorteig, alguna cosa. Vull dir, però gratuït, eh? Un sorteig que es donarà alguna tira, però res de...
Això és aquest parar. Dijous, el dia 8.
Exacte.
És un dia...
Demà passat.
Sí, demà passat. És un dia reivindicatiu per molts. A la llar del jubilat us agafeu tot en plan de festa.
Sí, bueno, nosaltres ens agafem en plan de festa com la festa que té que ser, no? Pel sentit que li donem nosaltres, no pel sentit que se li vulgui donar, que no el critico ni el respecto, però nosaltres ho fem com celebrem el Dia de la Dona Treballadora.
Jo ho crec. Un dia parlarem, Ramon, un dia parlarem de pensions.
De pensions.
Perquè si no vaig errat, la setmana, penso que serà la setmana vinent, hi ha una concentració important.
El 27.
El 17. De la qual també hi haurà algun col·lectiu de l'Escala que em consta que s'està mobilitzant. Ja ho concretarem més, i si un cas llavors els que governeu
jo en
la llar
moment,
del jubilat us preguntaré.
Jo en aquest moment no en sé res, de veritat, no en sé res d'aquest moment.
Val. Doncs vés-te preparant, perquè un dia parlarem de pensions.
Bueno.
De moment hem fet celebració, hem fet festa.
Sí.
Que vagi molt bé l'assemblea de dissabte, que vagi molt bé el dinar del Dia de la Dona Treballadora demà passat dijous, i ja ho saps, aquí tens un micro per anar explicant-ne les activitats que feu.
Perfecte. Aquí ens veurem.
Ramon, fins ara. Adéu-siau.
Vale, adéu-siau.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Era en Ramon Ministral, el president de l'Associació de Jubilats a Jardí del Pedró, parlant-nos d'aquestes dues activitats, el dinar de la dona treballadora i l'assemblea de socis dels que formen part d'aquesta Associació de Jubilats a la Llar del Pedró. Bé, i per anar d'una secció a l'altra, sempre al mig, una mica de música com la que ens porta Melendi, com una vela.
No he vuelto a saber de ti, y este invierno es frío, y el agua de mi cuerpo se está haciendo hielo, y es que el 90% de mí se fue con tu cuerpo. Y antes que mi corazón cambie de color, te quiero decir. Mi corazón se agota como el tacón de tu bota, de contar con los dedos de una mano los te quiero. Que me arranquen la vida si me devuelven tu corazón, pero hoy no sé quién soy. Y me consumo como una vela, no quiero a nadie a mi alrededor. Que me salpique con la condena que algunos todavía llaman amor. Recuerdo bien nuestra última cita, aunque no fuimos ni tú ni yo. Yo tenía miedo a que tú no fueras, y tú por miedo a que fuera yo. Te busco en cada amanecer, y solo encuentro pena. La que llevo por dentro y me habla de tu vida, la que te siente todavía aquí. Mi cuerpo envenena, por eso aunque esta canción hable de los dos, no suena sin ti. Mi corazón se agota como el tacón de tu bota, de contar con los dedos de una mano los te quiero. Que me arranquen la vida si me devuelven tu corazón, pero hoy no sé quién soy. Y me consumo como una vela, no quiero a nadie a mi alrededor. Que me salpique con la condena que algunos todavía llaman amor. Recuerdo bien nuestra última cita, porque no fuimos ni tú ni yo. Yo tenía miedo a que tú no fueras, y tú por miedo a que fuera yo. Se llevará los cachos de esta cruda realidad.
pide que te dé todo lo que tú le pidas, pero te lo dé al revés. Ahora me despido yo, atentamente nunca tuyo, atentamente nunca tuyo.
És la veu de Melendi amb aquesta cançó titulada Como una vela. Bé, i continuem amb més seccions, com la que ens cada dimarts la Montse Hidalgo, aquesta secció 5 cèntims, un espai de divulgació econòmica, i avui amb una entrevista a Olivia Fontela, que és directora de màrqueting d'Infojobs, per conèixer el primer estudi que ha fet aquesta plataforma sobre les relacions sentimentals.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
3 de cada 10 treballadors han tingut una relació sentimental amb un company de feina i gairebé la meitat la conserva. Així ho recull un estudi d'Infojobs, on també s'assegura que aproximadament una tercera part de les persones que han mantingut o que encara mantenen una relació al lloc de treball ho mantenen en secret. Avui volem fer 5 cèntims sobre com incideix la feina en la nostra vida quotidiana. Olivia Fontela és la directora de màrqueting d'Infojobs. Benvinguda. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Amb les dades d'aquest estudi a la mà, el primer que constatem és que ens passem moltes hores a la feina, però 3 de cada 10 és una xifra baixa. Els ha sorprès?
Ens ha sorprès, és a dir, nosaltres des d'Infojobs, com maneguem tantíssima informació i tants candidats passen per les nostres plataformes cada mes i cada any, volíem preguntar-los i ens ha sorprès fins a cert punt. Nosaltres realment no teníem una hipòtesi de partida, volíem esbrinar-ho i volíem compartir-ho amb la resta de la societat perquè és una dada curiosa. Sí, sí.
Parlem d'aquestes relacions personals que es donen a les relacions laborals. Són més freqüents en empreses petites, en grans empreses, en multinacionals? Hi ha algunes diferències?
Sí, veiem, de fet, que les multinacionals, més o menys, és un 20% de les persones que treballen en multinacional que han tingut alguna relació sentimental, i a les empreses més petites, les pimes, veiem que puja fins a un 33%. Suposem que aquí tot el que són, doncs, al final, una empresa més petita, doncs, tens més contacte, coneixes més a la gent, deus tenir més tendència, doncs, a sortir després de la feina, a prendre alguna cosa, que és moltes vegades on comencen precisament aquestes relacions.
La majoria d'aquestes relacions sentimentals es donen entre persones de més o menys la mateixa posició dins de l'empresa. O també n'hi ha relacions entre caps i subordinats?
Doncs veiem que, i aquesta dada sí que a mi personalment m'ha sorprès, no sé si a vosaltres també, però el fet, no?, aquell mite que diuen, doncs, el lío amb el jefe, no?, doncs és només un 9%, és a dir, realment seria un mite. La majoria, la gran majoria, més del 80% d'aquestes relacions, a les persones entre les quals hem fet l'estudi, que és entre persones entre 20 i 45 anys, doncs la gran majoria, el 80%, declaren que és entre persones del seu companys, del seu mateix nivell professional.
Moltes d'aquestes relacions es mantenen fins al punt de que això passa gairebé la meitat dels casos. A l'enquesta, però, no s'apunta com a bo compartir la feina amb la parella, és a dir, les persones que tenen aquesta relació sentimental i de parella, quan després li pregunten com es porta a treballar amb la parella, no ho valoren, no ho posen en valor.
Aquí hi ha una mica de tot. El que sí que hem vist és que la gran majoria, més del 50% de les persones, no els importaria, diguéssim, compartir la seva feina amb la seva parella, i hi ha una altra, més o menys la meitat, una miqueta menys de la meitat, doncs sí que prefereixen mantenir les coses separades, no? És a dir, aquí ja està una mica polaritzat, una mica dividit, però bastant igualitari entre les persones que els és igual o que prefereixen mantenir-ho separat.
Abans ho apuntava, relacions que comencen o diguéssim que es solidifiquen
quan s'han acabat les hores de treball. Perquè tot això es pot pensar que és una frivolitat molt gran, que en comptes de treballar la gent doncs està lligant, i no seria, no seria ben bé això, no?
No, aquí el que es tracta, el que podem llegir d'aquest estudi és que al final, com deies, no, doncs passem moltes hores a la feina, i per tant en aquesta feina doncs ens desenvolupem professionalment, coneixem a altres gens, interactuem, ens enfadem, ens il·lusionem, dinem tots junts, bueno, i a partir d'aquí doncs és un tema de relacions personals, i amb unes persones doncs et pots fer amic o més que amic, no? I a partir d'aquí doncs suposo que si va per aquí el tema, doncs tens més ganes de compartir temps i surts a prendre alguna cosa, etcètera, etcètera.
Gairebé una tercera part, el 28%, creu que tenir una relació sentimental pot complicar la seva carrera professional.
Sí, això és el que ens dit, és el que ens diuen, en el sentit de que ho poden percebre com un impediment a l'hora doncs, de créixer dintre d'aquella feina o tenir més possibilitats. Seria doncs, això, 3 de cada 10 persones consideren negatiu tenir aquesta relació dintre de lo que és l'empresa. Però veiem de la mateixa manera, i d'aquests, la meitat, un dels motius d'aquesta negativitat seria que els impedeix desconnectar. És a dir, el fet de tenir la parella dintre de la feina, compartir tant, doncs pot fer que el cap de setmana o les vacances, etc., que impedeixi la desconnexió i la separació entre aquesta vida professional i personal.
S'amaguen les relacions entre companys, s'amaguen les relacions personals a la feina.
Doncs això és el que ens han dit. Ens han dit més o menys 3 de cada 10 doncs, que ho amaguen, és a dir, que ho mantenen en silenci al principi i al final, és a dir, que sempre ho amaguen, no sabem per què, però això és el que ens estan dient, que ho amaguen, que no es diu.
No sé si hi ha empreses, hem vist moltes pel·lícules i hem tingut accés a literatures diverses, on sí que es veu que hi ha empreses que posen fre o posen limitació a que hi hagin relacions a la feina. Això ja és part del passat. Les empreses això ho vigilen, ho intenten vehicular perquè no passi o perquè sí que passi. No sé si els hi interessa o no.
A veure, en general creiem i veiem que les nostres empreses, les empreses que confien en InfoJobs, el que sí que ens estan dient és que cada vegada es dona més importància a tot el que és valorar i donar, diguéssim, als empleats una vida més enllà estrictament de lo que és la feina, no? Llavors es valora i es posa en valor i es generen polítiques que afavoreixin doncs, que aquella persona estigui bé a la feina, estigui feliç, tingui, per exemple, doncs, uns espais per poder descansar, uns espais per poder dinar, tot el que són ja, doncs, qui ho fa, no? No estem parlant que totes les empreses ho facin, però sí que hi ha una tendència a donar aquests beneficis socials, diguéssim, més enllà de purament el salari, no? I, evidentment, totes aquestes polítiques que van més enllà del salari, tot el que són beneficis socials, moltes vegades són precisament coses doncs, relacionades doncs, amb els coneguts ara afterworks o les mateixes festes de Nadal, és a dir, i tot això són el que es pot generar o pot afavorir aquestes relacions personals en tota la seva dimensió.
Aleshores, per lo que explica, aquest punt de partida d'aquest estudi, del que no hi ha precedents, és possible que aquest punt de vista de les empreses afavorir totes aquestes relacions més enllà de la feina estricta, d'aquí un temps donin xifres absolutament diferents de les relacions a la feina, que es provoquin més relacions.
A veure, aquestes polítiques o aquestes activitats que fan les empreses van encaminades, diguéssim, en que la persona estigui més contenta a la feina i com a persona doncs, tingui més vinculació amb aquesta empresa, més allà estrictament de lo que és la feina. Com hem dit, aquest estudi és el primer any que l'hem fet. Hem volgut també conèixer, aportar des d'InfoJobs una visió també del que passa en el que és part del món laboral, no? I quina implicació té. No sabem com això pot evolucionar. Ens agradaria tornar-ho a fer i veurem com evolucionen aquestes xifres i en tot cas doncs, constataríem si hi ha cap mena de relació, que avui en dia no tenim, diguéssim, base per constatar que hi ha una relació causa-efecte per res, de moment.
No sé si vostès fan algunes conclusions, tant en positiu com en negatiu, de les dades que han trobat.
ens ha encuriosit. Jo crec que són dades que no donen peu ni a fer valoracions, no? En aquest sentit, nosaltres al final, per lo que treballem cada dia a InfoJobs, és que cada vegada més empreses confien en nosaltres i més candidats puguin trobar feina en les nostres plataformes. Més enllà d'això no fem valoracions, no seria el nostre àmbit d'actuació. Sí que són unes xifres que ens han agradat investigar-les, ens han agradat compartir-les amb la resta de la societat i a partir d'aquí, doncs, crec que cadascú pot treure les seves conclusions, es pot veure reflexat o no i pot ser curiós, si més no.
Recordem que la majoria de relacions s'han cimentat fora de la feina, abans ho deia, no?
Sí.
Aquells sopars de Nadal, aquells dinars de feina, aquells viatges de feina, més enllà de lo que és l'àmbit laboral.
Sí, això hem vist. Per exemple, una cosa que m'ha encuriosit és que jo personalment pensava que la festa de Nadal doncs podria ser una de les grans respostes, el gran inici, veient que no, que només és un 8%, veient que la majoria d'aquestes relacions es fomenten d'una manera molt més individual, molt més entre tu i jo, doncs que hem vist que tenim certa connexió, que ens anem mirant, doncs la gent s'ho munta, diguéssim, individualment. Vull dir, no té res a veure amb actes més grupals com pot ser una festa de Nadal o alguna cosa més corporativa, no? Sinó que és una cosa més individual entre les persones implicades.
Relacions a la feina. Avui ens hem interessat per aquest curiós estudi que s'ha fet des d'InfoJobs i agraïm a Olivia Fontela, la directora de màrqueting d'InfoJobs, que hagi vingut a explicar-nos-ho. Moltes gràcies.
Gràcies.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, després d'escoltar la proposta que ens feia la Montse Hidalgo a la seva secció 5 cèntims. Tornem a la música i a ritme de rumba amb Ojos de Brujo. La rumba de la Dios. Ojos de Brujo, la rumba de la Dios, que ens fa de separador entre una secció i l'altra. I ara, la Sandra Balaguer, amb la seva secció Gent amb Valors, conversa amb Antoni Castellví, president de l'Associació d'Amics del Bisbe Joan Godoyal, religiós català, bisbe emèrit d'aquesta platatura andina. Costa un xic de buscar la manera d'encarar la paraula. Doncs la conversa amb Antoni Castellví, president de l'Associació Amics del Bisbe Joan Godoyal.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Fa més de 20 anys que un grup de mataronins va decidir treballar per millorar les condicions de vida d'una comunitat dels Andes peruans, a Yaviri. Tot i que molts peruans no sabrien segurament ni localitzar aquesta ciutat al mapa del seu país, són molts mataronins que en coneixen la seva existència. Per això avui la secció Gent amb Valors ens acompanya l'Antoni Castellví, que és el president de l'associació Amics del Bisbe Joan Godayol. Antoni, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé, bon dia.
Primer de tot, per aquells que ens escoltin des de més enllà de Mataró, explica'ns on hauríem d'ubicar Yaviri, en concret en el mapa, i també per què vosaltres heu decidit, o vau decidir fa més de dues dècades, focalitzar-vos en aquesta zona del Perú.
Sí, a Yaviri se situa entre el llac Titicaca i la ciutat del Cusco. És una zona que està a més de 4.000 metres d'alçada, amb la qual cosa els són dificilíssims. I la nostra vinculació amb Yaviri és a través del bisbe Joan Godayol.
Expliquem qui és en Joan Godayol.
Joan Godayol va néixer a Mataró d'una família que va vindre el pare de director d'una filatura al carrer Campeny de Mataró. I érem companys en els salesians. En Joan, de molt jovenet, ja tenia vocació de... Ell, en vez de jugar a soldats, jugava a fer misses a casa seva. I jo era molt amic del seu germà següent. Eren sis germans, jo era molt amic, anàvem en el mateix curs. Amb en Joan ens va vincular al Domund, que es feien rifes, això es feia primers d'octubre, i veníem números i tal. Aleshores, ell ja tenia esperit missioner, ell ja volia anar a missions, però la seva família no el deixava. Per circumstàncies de la vida, la fàbrica de filatura es va tancar, el pare es va quedar sense feina i li va sorgir l'oportunitat d'anar a dirigir una fàbrica al Perú.
I en Joan hi va anar al darrere.
Aleshores, hi van anar en bloc. Hi van anar en bloc. En Joan va passar més de 40 anys al Perú. Ell és salesià i va estar uns 12 o 14 anys... 14 anys, amb una escola d'Arequipa, que els salesians es dediquen molt a la formació professional. Doncs ell era el director d'aquesta escola professional. Allà, un moment donat, doncs el nomenen bisbe. El nomenen bisbe. Era la zona de Yaviri molt pobra, pobríssima. I les primeres vegades que hi vam estar, hi hem estat 4 o 5 vegades, entre jo i els companys, a veure, no es veia ni un cotxe. No es veia ni un cotxe als anys 90, abans del 2000, apenas es veia cap cotxe. Es veien alguns camions. Ara, l'última vegada que hi vam anar, que era el 2010 o el 2011, ja es veien turismes, a la plaça d'Armes, que és el set com la plaça major dels pobles catalans, hi havia un semàfor que no funcionava, però ja hi havia un semàfor. I bé, el nomenar-lo bisbe, ell va anar, el que es diu, a la seva seu episcopal, amb una mà al davant i l'altra al darrere. I, com he dit, era una zona molt pobra. Ell, aleshores, va demanar ajuda a través dels salesians i vam contactar amb el que havia sigut el director seu als salesians, i va dir, l'heu d'ajudar, i d'aquí va sorgir la idea de fer una associació.
I de fet, Antoni, ja fa temps que en Joan no està al Perú, tot i que ja ha estat, com deies, més de 40 anys, però vosaltres seguiu vinculats a aquesta zona i feu tot tipus de projectes, no?
Ell ara és bisbe emèrit, vol dir retirat. Ell, per les qüestions de salut, cada any tenia que venir aquí a reciclar una mica la salut, perquè ell anava a la selva i pujava a 4.000, i això per la salut no és gens bo. Ja va tindre un ensurt allà, i li van dir, vostè, li queda poc perquè pugui estar aquí, perquè amb l'alçada, físicament, els europeus no estem preparats de pulmons i per aguantar aquestes alçades. I llavors ell va venir cap aquí. Aleshores, ara estem treballant amb gent de la confiança d'en Joan. I estem fent projectes socials. El Perú és un país ric, la terra és fèrtil, la fèrtil, hi ha mineria, el que passa que aquests països normalment estan mal governats, les classes socials són o molt pobres o molt rics, tot i que al Perú ara hi ha estabilitat política i bé, en general estan prosperant.
Com són aquests projectes, Antoni? Ah, perquè crec que us centreu molt sobretot en nens i joves.
Sí. Una mica per ajudar a crear quadres mitjans, perquè hem fet una residència per nois, perquè puguin estar a la ciutat de Juliaca per accedir a la universitat, perquè a les poblacions petites no han d'anar al Cusco, a Lima o a Juliaca, és una ciutat d'uns 300.000 habitants, a tocar del llac Titicaca, i que té 4 o 5 universitats. Sí. I d'aquesta manera aquests xicots poden estar a la universitat. Després, seguidament, en vam fer una per noies, també, que fan universitat i després, a veure, estudien per infermeres o per professions que no són estrictament universitàries, però que sí que són de formació. I després va sorgir, en tenim també una, en una zona pobríssima, que és a Ceja de Selva, que en diuen allà, que és molt a prop de la selva, però no és selva. És com a Yaviri, però no, l'alçada no és tan important. En aquesta residència hi ha nens perquè puguin fer secundària, perquè és la població d'Ollatxea. I a la població de Llatxea hi han com unes 4.000 o 4.500 persones, que 1.500-2.000 estan estrictament al poble, però per les comunitats escampades per les muntanyes hi ha més població que en el poble. A les comunitats poden fer la primària, molt mal feta, perquè els mestres no volen anar a zones tan pobres i deixades de la mà de Déu. I aleshores, per fer secundària, vam fer aquesta residència, que hi ha uns 18 o 20 nens.